Doncs bé, tornem amb l'especial de Dret a la Vaga, aquest petit recordatori de temes de drets laborals associats amb l'exercici de dret a vaga, i començarem el segon bloc dedicat a autodefensa en general. I aquí parlarem de tots els drets que teniu relacionats amb les actuacions policials i en general amb les coses que van passar durant les mobilitzacions. Parlarem d'identificació, d'escorcolls, de detenció i de drets en relació a la detenció i a la declaració, assistència lletrada, etc, etc. Recordem que aquesta informació la podeu trobar al Manual Básico sobre Detenciones, editat per la CNT, i si teniu temps de llegir-lo abans d'anar a les mobilitzacions, el trobareu fàcilment buscant a internet Manual Básico sobre Detenciones, i feu-li una llegida ràpida si teniu temps. Són 8 paginetes, però molt ben nutrides d'informació.
Doncs, per exemple, si estic al carrer, tinc l'obligació d'identificar-me?
Només ens poden identificar si cometem un delicte, una falta, una infracció administrativa o si és estrictament necessari per protegir la seguretat. Si no portem la documentació i no hem comès cap delicte o falta, els agents et poden requerir que els acompanyis a les dependències més properes, policials més properes, bé, en aquest cas de Mossos d'Esquadra, municipal, i en aquell moment estaràs retingut. Mentre t'estan practicant la identificació, no estàs detingut, sinó que estàs retingut. Després parlarem de la detenció, però mentre estàs retingut, aquest tràmit dura aproximadament unes 2 hores fins que aconsegueixen identificar-te, i per això et poden fotografiar i et poden prendre la petjada del dit, diguéssim, la huella. En dependències policials hi ha d'haver un llibre registre en què es farà constar les diligències d'identificació i els motius i duració d'aquestes diligències. En aquest llibre només tenen accés els jutges i els fiscals. En cas de resistència negativa a identificar-te o realitzar voluntàriament les comprovacions o pràctiques d'identificació, podràs ser detingut o detinguda. I si som testimonis d'un delicte o d'un accident, podem donar el nostre nom, el nostre domicili, el número de telèfon, de fax o de correu electrònic, però en cap cas tenim l'obligació de mostrar la nostra documentació. És molt important. Si sou simples testimonis, podeu donar les dades identificatives, però no teniu cap obligació de mostrar la documentació.
I què passa? Em poden escorcollar?
Sí, et poden escorcollar en qualsevol moment. Per desgràcia, la normativa no és gaire clara sobre l'escorcoll, vaja, no diu res, però la pràctica diu que ens poden escorcollar en qualsevol moment. És molt important que porteu el material que necessiteu i que restringiu una mica la càrrega que podeu portar, diguéssim, a la motxilla. I, per exemple, abstenir-nos d'utilitzar, de portar coses que no haguem d'utilitzar, perquè si consideren que hem comès un delicte, i ho poden considerar quan els sembli oportú, poden incautar les nostres coses, inclòs el vehicle, permís de conduir, etc. Per exemple, per donar un petit exemple, si porteu un ganivet, millor que porteu un entrepà també, i que serveixi per tallar l'entrepà, perquè en qualsevol cas ens poden atribuir qualsevol mena de fets només pel fet de portar aquest material a sobre.
I qui i quan em pot detenir?
En general, ens pot detenir la policia, i sempre haurà d'al·legar algun motiu per detenir-nos, no? Com, per exemple, que haguem comès algun delicte, falta o algun fet, diguéssim, de contrari l'ordre públic, per dir-ho d'alguna manera. Però abans de detenir-nos, la policia està obligada sempre a identificar-se. Aquest és un dels motius, després ja veurem més tard, pel qual podrem demanar un habeas corpus si la detenció ha estat practicada il·legalment. En general, també ens pot detenir qualsevol persona si estem cometent un delicte en aquell moment. És a dir, ens poden retenir fins i tot agents de seguretat privada i en general qualsevol ciutadà si estem cometent un delicte per aturar-nos. Però per detenir-nos haurà d'avisar a les forces del mal, diguéssim, a la policia, perquè practiquin la detenció si ho creuen oportú.
I si em detenen, amb qui puc contactar?
Molt important, si et detenen pots demanar dues coses. Pots contactar amb un advocat de confiança, després donarem les dades del legal team que hi ha muntat.
Pots tornar a repetir el número?
Sí, sí, després el repetirem, és el 638-33-63-83. Pots contactar amb ells si pateixes una detenció, i és molt important també que es pot demanar a la policia que avisi a alguna persona que vulguem, que sigui familiar o no, o que no sigui familiar, o, per exemple, el nostre col·lectiu de referència, no? Podem demanar que la policia avisi aquesta persona, que indiqui que estem detinguts, i tanmateix per les persones que són estrangeres es pot demanar que avisin al nostre consulat. Tanmateix, aquestes persones a les que podem avisar no ens poden visitar, però poden ser una persona clau, després veurem, per demanar que ens portin medicaments, per exemple, si estem en tractament, o l'informe mèdic que indica el tractament que hem de seguir i que autoritzaria, per exemple, l'entrada de medicaments.
I tinc obligació de declarar?
No tens cap obligació de mentir i no tens cap obligació de declarar. En qualsevol cas, com surt a les pel·lícules, tens dret a parlar amb el teu advocat i a que sigui present en cas de detenció mentre estem detinguts.
I què passa?
Tenim dret a parlar en privat amb el nostre advocat o la nostra advocada, però després del nostre interrogatori tenim dret a guardar silenci. És a dir, durant aquest temps la policia ens pot fer preguntes, però podem negar-nos a respondre. Tenim dret, fins i tot, és un dels drets dels acusats en general, tenim dret a mentir o a no dir la veritat sempre que aquesta declaració comporti inculpar-nos a nosaltres mateixes o a terceres persones. Quan a declaracions relatives a terceres persones, tenim dret a no contestar aquelles preguntes la resposta de les quals pugui inculpar directa o indirectament a terceres persones. Folks call me Mr. Greenhead, just because my head is bald. Just because my head is bald. But with the stuff that I use, I don't need no hair at all. If it wasn't for you women, I'd have my curly locks today. But I've been hugged
since the intro 4 por eso me antojo. Esteu escoltant Agència 29. Continuem doncs, amb aquest bloc d'autodefensa i volia preguntar-te si jo sóc testimoni d'un fet delictiu, què he de fer?
Si tu ets testimoni d'un fet delictiu, la policia et pot demanar que declaris, però tu no tens cap obligació d'inculpar a terceres persones, per dir-ho d'alguna manera. Si has presenciat un accident o un fet que la policia considera constitutiu de delicte o que vol denunciar, tu pots identificar-te, però no tens en cap moment l'obligació de mostrar la teva documentació. En qualsevol cas, poden prendre les teves dades personals per, en cas precís, trucar-te a declarar, etc. En qualsevol cas, i amb caràcter general, seria interessant que si heu presenciat algun tipus d'acte durant el dia d'avui, algun tipus d'acció, etc., i la policia ens demana la identificació, després ens posem en contacte amb algun advocat per si de cas. I recordeu que no podem mentir, però no tenim tampoc l'obligació d'inculpar a terceres persones amb les nostres declaracions. També heu de ser prudents perquè diguéssim que les preguntes de la policia poden estar enverinades i fer-nos declarar coses que no volem declarar o que no estem gaire segurs de que hem presenciat. Recordem el número del Legal Team si teniu algun problema relacionat a un problema greu relacionat amb dret a vaga o un problema en general relacionat amb mobilitzacions, si us retenen i si us detenen, la detenció requereix, ara us direm, d'una acusació, per dir-ho d'alguna manera. Heu de trucar al 638 33 63 83. Recordeu, 638 33 63 83. El nostre Legal Team us atendrà amb molta professionalitat. It wings. I'd like to think that we could fly away. Hey, yeah. You always have said, always will. Stand by me, baby, till the world stands still. Say you will. Say it tonight. Say you will. Oh, hold me in your sweet loving arms. Take me where it's safe and warm. Hold me just a little longer tonight. Esteu escoltant Agència 29 i també volia preguntar-te si tinc dret a demanar medicaments o assistència mèdica. Sí, tens dret a demanar medicaments i assistència mèdica en qualsevol moment, però si només necessites medicaments hauràs de justificar amb un informe mèdic que estàs seguint un determinat tractament. Per a aquest cas és important que si et detenen o si et retenen demanis a la policia que et posin en contacte amb les teves persones de confiança, familiars o no, col·lectius, etc., per tal de que puguin anar a buscar aquest informe mèdic o que et portin els medicaments amb la documentació necessària. En qualsevol moment podeu demanar assistència mèdica per tal de que doncs prengui nota, diguéssim, dels problemes que tinguis i que et pugui donar accés a medicament o al tractament que sigui necessari per curar les teves ferides, etc. Volia donar el número, hem patit un petit error en quant al número del Legal Team. El número correcte, el que heu de trucar si teniu algun problema greu relacionat amb el dret a vaga o si la policia us reté o us deté, bàsicament si us deté, el telèfon del Legal Team és el 689-81-9905. Repetim, el número de telèfon correcte del Legal Team és el 689-81-9905. En cas de detenció, truqueu-los i demaneu que us vagin a auxiliar els nostres advocats.
Agència 29. Anirem una estona de música i tornem.
Sí, nacirau tirai.
L'Agència 29 reneix per fer cobertura 24 hores de la vaga general.
Sintonitza'ns als diferents dials.
A Barcelona, al 91.4.
A Barcelona Nord, Badalona i Santa Coloma, al 104.5.
A Barcelona Sud, 96.6.
A Nou Barris, al 103.9 i al 107.1.
A Sabadell, al 91.4.
Al Berguedà, 90.6.
I a Manresa, al 106.4.
Doncs això, Agència 29, aquí estem, són les 5 i mitja de la matinada i esteu escoltant aquesta agència que farà cobertura tot el dia d'aquesta vaga. Ara tornarem una mica a fer un repàs d'aquest tema de les detencions, que és tan interessant, i no sé si volies comentar-nos una mica de les detencions.
Si teniu un problema greu que us impedeix exercir el vostre dret a vagar, si la policia us deté enmig de les mobilitzacions, podeu trucar al 689-81-9905. Recordeu, si teniu algun problema relacionat amb el dret a vagar, un problema greu, o si la policia us deté enmig de les mobilitzacions, podeu trucar al 689-81-9905. El nostre legal team us atendrà amb molta professionalitat. If I had listened to what the people say, I wouldn't be here in the fix
today. Hey, ain't it a doggone shame. Bueno, y hablaremos de detenciones porque prevemos que puede ser uno de los acontecimientos del día que están ocurriendo y es importante tener toda la información. Entonces, vamos a preguntarte sobre las detenciones.
Sí, en general, ens pot detenir la policia quan estem cometent un delicte o una falta, i en general també ens pot retenir qualsevol persona per tal de posar-nos a disposició de la policia que practicarà la denúncia. Però les persones que no són policies només ens poden retenir si estem cometent el delicte infraganti. És a dir, no es poden acusar d'haver comès un delicte fa 20 minuts, sinó que només ens podrien retenir en el cas que estiguéssim fent alguna cosa en aquell mateix moment. Per la resta de casos, la policia ens pot retenir per identificar-nos, i un cop a comissaria ens podria detenir en cas de que ens neguéssim de forma violenta, diguéssim, a les pràctiques d'identificació, o en cas d'una resistència molt forta a realitzar voluntàriament les comprovacions o pràctiques d'identificació. Només en aquest cas ens podrien detenir.
¿Y nos podrías explicar qué es eso del habeas corpus?
L'habeas corpus és un procediment d'acord amb el qual la persona detinguda reclama l'assistència d'un jutge. Normalment és en els casos en què la pràctica de la detenció ha estat il·legal, o per exemple si ens han vexat, si ens han agredit durant la detenció. I mitjançant l'habeas corpus, quan nosaltres invoquem l'habeas corpus, el jutge s'ha de presentar en el mínim temps possible. Amb aquest recurs, diguéssim, el que farà el jutge és examinar si la privació de llibertat és il·legal, així com totes aquelles condicions de la detenció. L'habeas corpus, de fet, també és una forma de denunciar aquesta situació i interposar el jutge de pel mig.
En caso de detención, ¿tengo la obligación de identificarme?
Sí, quan et detenen, de fet ens poden identificar quan estem cometent o per denunciar-nos, diguéssim, de cometre algun fet il·lícit, sigui penal o sigui administratiu, ens poden identificar, i si ens neguem a identificar-nos o si no portem la identificació, ens poden portar cap a comissaria. I si ens detenen, tenen dret a identificar-nos i a, també a portar-nos a comissaria per identificar-nos. Un cop s'ha practicat la detenció, la policia ha de presentar una ordre de detenció. Això és el més habitual. Només està exclòs, és a dir, només l'única excepció per no presentar l'ordre de detenció és quan la detenció hagi estat infraganti, és a dir, quan ens hagin enxampat, diguéssim, infraganti, poden obviar l'ordre de detenció. O també quan hi ha un perill màxim de fuga. En termes generals, només podem estar 3 dies detinguts i bueno, s'ha d'al·legar que aquesta detenció per 3 dies té un sentit, per exemple, per evitar el risc de fuga o quan el fet, diguéssim, ha tingut unes conseqüències més enllà del que és una simple intervenció humana i hi ha risc de persones, etc, etc. En tot cas, si no existeix l'ordre de la policia, s'ha d'informar obligatòriament al jutge en el termini de 24 hores respecte de la teva detenció. Durant la detenció, tenim dret a ser informades de les raons de la detenció i dels fets dels quals se'ns acusa. Durant la detenció també els agents que et detenen s'han d'identificar i la policia s'ha de comunicar telefònicament amb les teves persones properes per informar-les del lloc on et trobes detingut. També durant la detenció tens dret a trucar a un advocat de la teva confiança i si no ho fas, la policia t'ha de signar un advocat d'ofici.
Y en caso, por ejemplo, de que yo no lleve el DNI, ¿qué pasaría?
Si no portas una identificació, diguéssim, admesa en dret, la policia té dret a portar-te a comissaria per practicar-te la detenció. En aquest cas, la policia et pot fer fotografies i et pot prendre la petjada del dit, la huella, per identificar-nos. I el temps que podem estar retinguts, perquè quan estem sent identificats estem formalment només retinguts, a menys que es presenti l'ordre de detenció, estem retinguts i només se'ns pot retenir el temps estrictament necessari per realitzar la identificació i esbrinar els fets. Normalment són hores. Després ens han de posar a disposició judicial si durant aquest temps creuen que hi ha algun fet que és susceptible de ser comunicat al jutge o, en tot cas, presentar l'ordre de detenció. Si ets una persona estrangera i no entens la nostra llengua, pots demanar sempre un intèrpret i comunicar al consulat o l'ambaixada del teu país la teva detenció, a banda de el dret a demanar advocat de confiança o advocat d'ofici, si és el cas, que si no te l'assignaria, diguéssim, la policia. També tens dret, tots els estrangers i totes les persones detingudes en general, tenen dret a demanar l'assistència mèdica i a demanar els medicaments que necessitem en cas de tractament, sempre acreditant-ho amb un informe mèdic. Si no, en tot cas, si no disposeu de l'informe mèdic, demaneu l'assistència d'un metge que corrobori que teniu aquesta necessitat de medicaments o de tractament.
Y respecto de los registros de los cacheos, ¿tienen derecho a hacerlo? ¿Cómo va eso?
Sí, malauradament aquesta qüestió no és no està molt regulada, per dir-ho d'alguna manera, i ens poden escorcollar en qualsevol moment. En realitat, l'escorcoll no està sotmès a condicions com la identificació, que només es pot realitzar en cas de que estem cometent un il·lícit penal i civil, i l'escorcoll es pot realitzar en qualsevol moment. Evidentment no es pot realitzar de forma arbitrària, però aquesta ja seria una altra qüestió. I s'ha d'entendre que en un cas de conflicte social com és una vaga, els policies ho voldran fer, ho podrien fer d'una forma arbitrària. Per això seria aconsellable que no porteu a sobre més de les coses que us siguin necessàries i en tot cas tenir compte amb portar objectes, per exemple, pues que siguin constitutius d'arma blanca, per exemple. Intenteu que la seva possessió estigui relacionada amb alguna necessitat, com per exemple tallar l'entrepà o tallar una fruita.
¿Y sobre qué personas y cuándo nos pueden detener? ¿Qué nos podrías decir?
Bé, ens poden detenir en general quan estem cometent actes, diguéssim, il·lícits, civils o penals o administratius, és a dir, quan estem cometent un delicte o quan estem cometent una infracció administrativa. I en general ens poden portar a comissaria, però un cop allà ens hauran de donar l'ordre de detenció i haurà d'estar motivada per algun fet. Generalment, per les infraccions administratives no es pot practicar la detenció a menys que sigui en el marc de la investigació d'un fet delictiu més gran, per dir-ho d'alguna manera.
¿Y qué pasa si me detienen?
Si et detenen, et portaran a comissaria i has de ser informat immediatament de les raons de la teva detenció. La policia ha de presentar una ordre de detenció, que és el més habitual, i que només està exclosa l'obligació de presentar l'ordre de detenció si hi ha una detenció infraganti, és a dir, si t'han enxampat, per dir-ho d'alguna manera, amb les mans a la massa, con las manos en la massa, i si hi ha perill de fugida. En tot cas, sempre és convenient que exigeixis aquesta ordre i si no existeix, la policia té l'obligació d'informar de la teva detenció al jutge en un termini de 24 hores. Recorda que si en la teva detenció s'han practicat algun tipus d'agressió o si hi ha algun tipus d'il·legalitat en la teva detenció, pots invocar l'habeas corpus, segons el qual s'ha de posar a la teva disposició un jutge per tal de que denunciïs els aspectes il·legals de la teva detenció, com podria ser, a més d'agressions, amenaces o coaccions, la possibilitat de que concorreixin elements d'il·legalitat, com per exemple que no hi hagi un motiu per la teva detenció o que no es presenti l'ordre de detenció i, per tant, aquesta detenció seria il·legal.
Bueno, y en caso de que ocurra la detención, ¿con quién deberíamos contactar? ¿Con qué podríamos contactar?
En cas que et detinguin, pots trucar al Legal Team, que el seu número és el 689-819905. Repetim, Legal Team 689-819905, i en qualsevol cas pots trucar al teu advocat de confiança o, si no, la policia t'assignarà un advocat d'ofici. Si et detenen, també pots demanar a la policia que es comuniqui amb les teves persones properes, siguin familiars o no, fins i tot al teu col·lectiu de referència, i si ets estranger, a banda de tenir dret a un advocat i a un intèrpret en cas de que no entenguis la nostra llengua, pots demanar que la policia es posi en contacte amb el teu consulat o la teva ambaixada per comunicar la teva detenció.
¿Y tengo la obligación de declarar?
Una persona detinguda o acusada sempre té dret a mentir, sempre que dir la veritat ens pugui inculpar a nosaltres, i no tenim dret a mentir per evitar culpar altres persones, però sempre tenim dret a no declarar per no inculpar terceres persones. És molt important que sapiguem que si només té dret a mentir a l'acusat, és important que amb les nostres declaracions no inculpem a terceres persones o que no caiguem en respostes a preguntes enverinades de la policia per tal d'aconseguir l'inculpació d'una tercera persona.
¿Y en caso de que sea yo testigo de un hecho delictivo?
Si ets testimoni d'un fet delictiu, la policia pot requerir-te les teves dades identificatives, és a dir, nom, telèfon, número de fax o correu electrònic, però no pot requerir-te que li mostris la teva identificació.
En caso de que necesitase medicamentos, asistencia médica o algo así, ¿qué puedo hacer?
Si estàs en tractament mèdic, hauries d'entregar per justificar la necessitat d'un medicament un informe mèdic que justifiqui aquest tractament. De totes maneres, també pots informar la policia de que informi d'aquestes qüestions als teus familiars o persones de confiança amb qui desitgis comunicar la teva detenció, per tal de que portin l'informe mèdic i, en el seu cas, els medicaments o el tractament que sigui necessari. En qualsevol moment de la detenció pots demanar l'assistència mèdica i el metge, en el seu cas, pot validar aquesta necessitat de medicament o de tractament. Recorda, si tens algun problema relacionat amb les mobilitzacions, pots trucar al Legal Team al 689-81-99-05. Recorda, Legal Team, 689-81-99-05.
689-81-99-05.
Hey, baby, don't you want Y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos, pero hay los que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Bertolt Brecht.
Molt bé, doncs fins aquí De Dret a la Vaga, el bloc informatiu sobre drets en relació a la vaga i en relació a les actuacions policials en cas de detenció, retenció, identificació, etc. Ha estat un plaer estar amb vosaltres i recordeu una indicació general que és sobretot intentar anar sempre acompanyat de persones properes i en cas de detenció, retenció o ser testimonis d'algun fet relacionat amb el conflicte social, intentar sempre anar acompanyat de persones properes i que en el seu cas aquestes persones puguin contactar amb professionals de la informació o comunicadors populars que estiguin fent les seves gravacions o les seves fotografies per tal d'articular la nostra defensa i en general per evitar ser objecte d'agressions o de seguiments per part de la policia. És molt important que tingueu en compte el número de telèfon del legal Team en cas de detencions o en cas de problemes greus relacionats amb el dret a vaga. És el 689-81-9905. Repetim, 689-81-9905 és el número de telèfon del Legal Team al que podeu trucar si succeeix algun tipus d'incident amb la policia, detenció, etc. Porteu-lo apuntat durant tot el dia d'avui per si fos necessari, que esperem que no. I bé, recordeu que el vostre dret a vaga inclou també el dret a realitzar piquets informatius i que durant el dia d'avui serà molt important que tingueu sempre a mà una ràdio o una connexió a internet per escoltar la informació de l'agència 29 al 99.4 FM, al 104.5 de la FM i en més dials que ara mateix no recordo, però en tot cas a través de l'agència29.net, agència29.net, podeu tenir accés als streamings i a través dels streamings de cada ràdio, contrabanda.org, radiopica.net, radiobronca.info, rsk.info, em sembla que és, també, i Ràdio Línia 4. I bé, anirem passant les informacions que hem anat donant, les anirem passant al llarg del dia en petites càpsules per tal de que vagin sonant i tingueu sempre recordatoris de qüestions elementals respecte al dret a vaga i respecte dels drets d'autodefensa en cas d'intervenció policial o en cas de conflicte durant les mobilitzacions.
Doncs moltes gràcies i bueno, recordar que cada una hora más o menos haremos este bloque informativo, que en el bloque de hace una hora se estaba hablando ya de 30 detenciones a lo largo y ancho de todo el Estado español, y veremos cómo sigue sucediendo todos estos acontecimientos. Nos dejamos con Silvio Rodríguez y pasamos pronto a este bloque informativo.
Mientras por su esófago paseo, voy pensando en qué vendrá. Pero se destruye cuando llegó a su estómago y planteó con un verso una verdad. Oh, 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 oh. La mató y aparece una mayor. Oh, 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 oh.
small big bill his mother, and no place to lay his head. May my mother send our father, sister and brothers too. May my mother send our father, I'm sister and brothers too. Baby, today I'm so blue, baby, mama, I don't know what to do.
She would treat me so unkind, but that low-down woman kept me hustling all the time. Yeah, she making a fool out of me. She keep on dogging me and kicking me around all the time. She went out last night and said she was going to a show, and when I caught her talking to old Coon Can Joe, yeah, she's making a fool out of me. She kept on dogging me and kicking me around all the time. I drank a little liquor and I drinks a little wine, but that gal I really love, she stays drunk most all the time. Yeah.
Y damos paso al siguiente bloque informativo de las 6 de la matinada. Bon dia.
Hola, bon dia. Doncs aquí estem, són les 6 del matí i com cada hora i cada mitja hora hem fet fins a les 3, després ho hem fet cada hora, doncs us portem el nou bloc informatiu de les 6 per actualitzar totes les dades que tenim fins ara del seguiment d'aquesta vaga general. A aquesta hora hi ha diversos punts calents que són, sobretot, les cotxeres d'autobusos i les puntes de les línies de metro, les estacions punteres, els extrems, on s'ubiquen en aquests llocs ara mateix diversos piquets. És el cas, per exemple, de l'estació de zona universitària, on hi ha pràcticament 300 estudiants bloquejant els accessos conjuntament amb treballadors i treballadores del metro de Barcelona. També a l'estació de Bellvitge, on ja són 200 les persones concentrades, i també a l'estació de Trinitat Nova, on són més d'un centenar les persones ubicades a la boca de metro de Trinitat Nova. També a aquesta hora comença una concentració a la boca de metro de Joanic, de la línia 4, al barri de Gràcia. Aquests són els punts calents a la línia de metro, també a les cotxeres d'autobusos, on hi ha concentracions des de 4:45 i on no hi entra ni surt cap autobús des d'aquella hora del matí, segons ens han pogut informar. Al llarg de la nit i de la matinada també hi ha hagut detencions, fins ara 4 a Catalunya, una a Nou Barris a primera hora de la matinada, que ja ha quedat en llibertat i amb acusació d'haver fet un siliconatge del pany d'un establiment comercial, una altra detenció per part d'un grup de policies de paisà a l'avinguda Alfons 10 del barri de Gràcia, també una detenció a Santa Coloma de Gramenet per part de la policia local. Aquesta detenció també ha quedat sense efecte, però amb una sanció contra aquesta persona que ha estat detinguda unes hores. I una última detenció, aquesta ben entrada a la matinada, d'un jove a Mataró, una persona que participava d'un piquet a Mataró que ha estat emmanillat i conduït fins a comissaria. Sembla que en qualitat de detingut. Altres coses que han passat durant la matinada, doncs el bloqueig de Mercabarna, el bloqueig del Mercat del Peix i el bloqueig de la rotativa de la Vanguardia, on hi, a aquesta hora encara hi segueixen moltes persones concentrades impedint la sortida i distribució d'aquesta edició més petita, més curta, més limitada de la Vanguardia, que el grup Godó ha intentat distribuir. Fins ara no ho ha aconseguit, es troba allà impresa la rotativa, a la Zona Franca, al carrer 5 de la Zona Franca, però no s'ha pogut distribuir perquè hi ha 100 persones que bloquegen la sortida d'aquests camions amb diaris de la Vanguardia. Com us dèiem, també a Mercabarna i al Mercat del Peix, un seguiment absolut de la vaga, 100% d'aturada, barricades amb pneumàtics encesos durant tota la nit a les portes de Mercabarna, i també un bloqueig absolut de la vaga, un seguiment absolut de la vaga a les grans empreses a les grans empreses industrials de tota l'àrea metropolitana de Barcelona, sobretot al Baix Llobregat, al Vallès, al Maresme, a l'Anoia i al Bages. Totes aquestes comarques, les zones industrials, tenen un seguiment que ronda entre el 90 i el 100%. La majoria d'empreses, el 100%, com per exemple a Seat, a Roca, a Coca-Cola. Moltes empreses, avui ningú ha entrat a treballar. I en el cas que hi ha entrat gent a treballar, ha estat de forma molt testimonial, com per exemple a l'empresa Ford del Musafes, on d'una plantilla de milers de treballadors només hi han anat 12 persones a treballar aquesta matinada. Ens diuen que en aquests moments... us ho estem llegint en directe, així ens arriba una nota de la gent que està a la Vanguardia, que aquest piquet de gent ja ha marxat, ja han marxat de davant de la rotativa de la Vanguardia, han aconseguit que els camions que havien de distribuir la Vanguardia en direcció a Madrid i la resta de l'Estat no sortissin, i que la Vanguardia que s'havia de distribuir a les Illes Balears tampoc sortís. No sabem si a partir d'ara sortiran camions a intentar distribuir en algun quiosc que obri avui a Catalunya, tot i que sembla que seran molt pocs. I també ens diuen des de Bellvitge que la gent que està concentrada allà a l'Hospital de Bellvitge ara marxen fins a les cotxeres d'autobusos. I com a última hora també us podem dir respecte a les persones detingudes que n'hem de sumar una més, en aquest cas a Tarragona. Un noi detingut a l'avinguda Andorra de Tarragona. Per tant, serien a Catalunya ja serien 5 les persones detingudes durant aquesta nit i matinada. I com us dèiem, doncs, a aquesta hora del matí diversos bloquejos, diversos piquets, i també ens arriba informació, per exemple, d'un tall de trànsit a l'avinguda Roma de Tarragona, amb bastanta gent, que ha estat precedit de talls de trànsit a la plaça Imperial Tarraco, també de Tarragona, un bloqueig amb una barricada de foc encesa a la C-59 a l'alçada de Palau Solità i Plegamans, entre Palau Solità i Caldes de Montbui, i d'altres doncs, bloquejos, piquets i talls de trànsit, doncs, que s'estan succeint a diferents punts de la geografia. Us n'anirem informant, i una mica el balanç que podíem fer a nivell repressiu a aquesta hora del matí serien de 5 detinguts a Catalunya fins a aquesta hora, i diversos bloquejos i talls de trànsit, sobretot a les cotxeres d'autobusos, a les boques de metro i a les principals vies de circulació de Catalunya a aquesta hora.
Y con este recuento informativo de las 6 de la matinada, de las 6 del matí, están escuchando Agencia 29 y estamos haciendo la cobertura de este día de vaga general, una gran cantidad de medios libres, y aquí los tenéis.
L'Agència 29 reneix per fer cobertura 24 hores de la vaga general.
Sintonitza'ns als diferents dials.
A Barcelona, al 91.4.
A Barcelona Nord, Badalona i Santa Coloma, al 104.5.
A Barcelona Sud, 96.6.
A Nou Barris, al 103.9 i al 107.1.
A Sabadell, al 91.4.
Al Berguedà, 90.6.
I a Manresa, al 106.4.
Pareciera que tenemos un directo. Hola, ¿nos escuchas? Hola.
Hola, sí, dime.
Hola, ¿qué tal? Gracias por llamar.
¿Qué hay?
Buen día. Aquí estamos en este día de vaga general, intentando hacer cobertura a todos los lugares que lleguemos. ¿De dónde nos llamas?
Mira, estamos en Trinidad Nueva.
Ajá.
En la cabecera de línea de línea 4.
Vale, ¿y qué nos puedes explicar?
Bueno, pues tranquilidad. Tranquilidad.
Tranquilidad de momento.
Tranquilidad, no tenemos ni siquiera los maderos.
Vale.
A la vista, estaba al principio a las 4 había aquí un coche patrulla con dos policías dentro, pero se han marchado.
Vale, pues y
bueno, parece que está respetando los temas de servicio mínimo, que la única gente de metro que ha venido.
Uh-huh.
Así como otra vez hemos tenido follón y tal, pero no, aquí no se ha presentado nada más, creo que tiene servicio mínimo, además tenemos la lista aquí. O sea que tranquilidad absoluta hasta el momento.
Bueno, pues esperemos que nos sigas llamando a lo largo del día a ver qué novedades nos explicas, ¿de acuerdo?
De acuerdo, muy bien.
Pues muchas gracias por llamar, hasta ahora.
Vale, adiós, adiós.
Y bueno, con esta llamada empezamos un poco ya más las conexiones, que son algo que nos interesa mucho, y muy contentas de que el estudio se está habiendo relevo de compañeras y compañeros, y tenemos aquí nuevas asistentes. Hola, bienvenidas, buen día.
Buen día.
Que ha costado llegar para acá.
Acabamos de llegar y estábamos viendo un poquito el ambiente, cómo está en la calle, el ambiente de la huelga general.
Ajá.
Muy bien, ¿eh? Está todo paralizado, se ven algunas persianas abiertas con gente que le vas preguntando, ¿están en huelga? Sí, 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 te dicen.
Perfecto. Perfecto. Y entonces, si vamos a ir contando un poco también cómo estas reformas laborales afectan a las mujeres y cómo esta huelga no solamente es una huelga de los trabajadores, sino que de trabajadores y trabajadoras. Y en esto las mujeres con el trabajo doméstico, digamos, tenemos mucho que decir. Tenemos un par de comunicados que tienen relación con esta situación. Por ejemplo, el comunicado de Caladona dice el 29M esta casa está en huelga y es una campaña que plantea poner delantales en los balcones para decir que la feminización de la pobreza es un hecho, los ataques a nuestros derechos laborales y sociales plasmados en reformas y recortes no hacen más que agudizar y precarizar esta realidad. No se nos tiene en cuenta a la hora de dar soluciones reales para así pagar las consecuencias derivadas de la ofensiva capitalista y patriarcal. Ante la convocatoria de huelga del 29 de marzo, todas las mujeres, aceleradas o no, queremos salir a la calle reivindicando que el trabajo doméstico y de cuidados no reconocido y carente de derechos y garantías también es un trabajo. Que este sistema económico y social se sostiene a costa del trabajo invisibilizado que estamos obligadas a realizar las mujeres. Que a pesar de no aparecer en las estadísticas ni en los medios oficiales, aporta y genera riqueza y bienestar. Que la vida de las personas han de ser el centro del sistema y no los mercados. Que ya es hora de hacer una huelga en el ámbito privado. Por todo ello, desde la Marcha Mundial de Mujeres de Euskal Herria, se ha llamado a la sociedad en general y a las mujeres en particular a secundar la huelga general del 29 de marzo junto con el resto de la clase trabajadora. Animamos a manifestar nuestra indignación colgando delantales en las ventanas y balcones de las casas simbolizando el paro en el trabajo doméstico y de cuidados. El 29M, esta casa está en huelga. Y es una iniciativa que, como ya he dicho, ha surgido desde Euskal Herria, pero que se está también intentando colectivizar en Cataluña. No sé, ¿qué os parece esta idea de huelga de delantales?
Sí, me parece una idea estupenda y quisiera comentar, aparte de esto, algunas cuestiones legales, algunas cuestiones referidas a las mujeres de esta reforma laboral. ¿Es discriminatoria la reforma laboral con las mujeres? Pues se piensa que las centrales sindicales creen que bajo una apariencia neutral los cambios introducidos afectan en realidad sobre todo a las mujeres y en especial a las que son madres y que tienen cargas familiares. En cuanto a la contratación, el indefinido con un año de prueba afecta afecta más a las mujeres. Esto quiere decir que el nuevo contrato indefinido, con un periodo de prueba de un año para empresas con menos de 50 trabajadores, después del cual el trabajador puede ser despedido sin indemnización, es visto por los sindicatos como un contrato, como otro contrato temporal. Al ser mujeres, la mayoría de los trabajadores con contratos temporales y mayoría las mujeres empleadas en empresas de menos de 50 trabajadores, se cree que el nuevo contrato incrementará la brecha de género por tipo de contrato. En cuanto a la bonificación de maternidad para las empresas, ha desaparecido. La reforma laboral ha eliminado la deducción de 100 euros al mes para las empresas que contratan trabajadoras que se reincorporaban antes de los 2 años de su maternidad. Quiere decir que se pierde así un incentivo a la reincorporación de la mujer al trabajo tras la maternidad. En cuanto a las horas extras en el contrato de trabajo a tiempo parcial, la posibilidad de hacer horas extras en los contratos a tiempo parcial hace más precario este tipo de contrato, y el 60% de los contratos a tiempo parcial son de mujeres. Aunque las horas extraordinarias son voluntarias, con la reforma laboral las empresas pueden imponerlas, lo que hace mucho más difícil contabilizar con la vida familiar y laboral. En cuanto a la movilización geográfica, por ejemplo, ¿qué hago con los niños? La potestad de la empresa para cambiar unilateralmente el lugar de residencia de su plantilla puede expulsar de su empleo a mujeres con responsabilidades familiares por resultar incompatibles con su trabajo. En cuanto al permiso de lactancia, este se vuelve más rígido. Las horas de permiso de lactancia ya no pueden repartirse entre el padre y la madre. Este hecho perjudica la conciliación. Además, el convenio colectivo puede marcar las horas concretas en las que se debe disfrutarse ese permiso por necesidades productivas y organizativas de las empresas. Es decir, puede darse el caso de que las horas no pueden concentrarse en unos días y que se disfrutan a continuación de la baja maternal, sino que estas horas hay que gastarlas día al día. Y un punto más de esta reforma laboral que afecta a las mujeres es la reducción de jornada para cuidar de hijos menores de 8 años, que se vuelve a hacer día a día. La ley establece que la reducción de jornada será diaria, es decir, no se podrá distribuir en función de las necesidades concretas de cada trabajador. El 96% de los trabajadores que trabajan a tiempo parcial por cuidado de menores o familiares a cargo son mujeres. Estos son algunos puntos de esta reforma laboral que entró en vigor el 13 de febrero de este año y que afectan en principal a las mujeres.
Pues muchísimas gracias. Nos vamos a ir a un tema musical y volvemos. Están escuchando la Agencia 29, cubriendo en directo las 24 horas este día de vaga general. Gracias.